persona tampoc, com ho veus?
Podria ser.
Bé, en qualsevol cas, i sempre aquí filosofam, aquí Anna Maria Antònia. Miró, que vagi bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Intentaré no tornar-me a mutejar amb sa galta.
Exactament. Bueno, una abraçada. Gràcies, Maria Antònia.
A vosaltres.
Si pogués dir-te una cosa. Si pogués dir-te una cosa. A tu te la diria. Són violetes i taronges. Tornen grises si les plores. I és que apareix un principi, principi que comença. I tota aquesta pau la gestionàvem en directe. Quan tu me demanaves, bon dia, com estàs? I jo te contestava, estic millor que mai. I ara és massa tard, però la fem que no ho sabem. Sa merda, com passat, nosaltres no la mereixem. Encara que s'acabi aquesta festa, a mi m'agradaria repetir-la cada vespre. Pareix un principi.
Són les 9 i gairebé 2 minuts. Continuem en directe xiu-xiu aquí a IB3 Ràdio. Avui des del Canal 2, ja ho sabeu, disponible al web o l'aplicació mòbil a tots aquells que mos seguiu, que mos escoltau ara. Moltes gràcies i a tots aquells que heu fet la transició del Canal 1 en el segon també. Moltes gràcies per ser-hi. I res, ara tot d'una arriba, Coent Coent.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
I ja ho dèiem, i és que avui és dilluns, i com cada dilluns toca posar-mos...
Coent, coent.
I avui, a Coent, coent...
Ses comèdies romàntiques.
Dormies mig agafada al meu braç. Ha sonat un claxon de cotxe encallat. Has obert un ull mandrós i callat.
Les comèdies romàntiques funcionen, i això és així. Mos emocionam, passam pena, raïm, celebram l'amor, la vida, respús. La fórmula funciona. Parlam d'amors intensos, impossibles, de grans gestes, de reptes hermosos. Una història que, de qualque manera, mos apel·la. O bé perquè ens hi veiem, o bé perquè, de qualque manera, també mos agradaria veure'ns-hi. I aquí rau la trampa. Juguen amb el desig d'allò que és impossible i, de vegades, es converteixen en miserables. Mos converteixen en miserables perquè encalçar amb una vida romàntica que només compareix a la pantalla o a les pàgines. Per ventura, i només per ventura, hi ha moltes històries en què només se'ns mostra el principi dels grans relats. Allò de com els ha costat arribar a estar plegats és el començament d'una història que, si durés, tal vegada ja no mos seduiria tant. En qualsevol cas i sempre, mos encanten. Mos encanten les històries d'amor, les comèdies romàntiques, emocionar-mos, passar pena, riure, celebrar la vida. I mos encanten tots aquells cervellets que pensen aquestes fórmules creatives que, de qualque manera, mos deixen enganxats al romanticisme humà, a les seves virtuts i també a les seves tragèdies. I un d'aquests cervellets és el de José María Sánchez, autor del llibre Martín i Martina. Benvingut a Xiu Xiu. Bon vespre.
Hola, bona nit. Molt de gust estar amb vosaltres.
Moltes gràcies. Què en penses d'això? Les comèdies romàntiques tenen virtuts, tenen tragèdies... Com ho veus? Hem estat encertats, no gaire?
Bueno, jo crec que és un gènere que, si xerram de tant de cinema com de literatura, jo crec que més de cinema... És cert que a vegades es cauen en certs estereotips, per així dir-lo, d'una manera més delicada, però sí que és cert que al mateix temps jo crec que quan xerrant de mos és una emoció tan intensa que, malgrat aquests estereotips i aquestes defectes, per així dir-ho, jo crec que ho perdonam perquè són històries que al final tots ens sentim representats per elles.
Exactament, ara en parlarem de tot plegat.
José María Sánchez té 33 anys i va néixer a Palma. És periodista i autor de la novel·la Martín y Martina, la seva tercera obra. Sánchez, qui es defineix com a bibliòfil i cinèfil, explora en aquest llibre les ferides de l'adolescència a través d'un amor d'estiu. I avui xerram amb ell sobre això, l'amor i la creació.
A veure, conta'm un poc sobre el teu llibre Martín y Martina.
Pues, Martín y Martina és una comèdia romàntica que es desenvolupa a l'estiu del 2022, just després de la pandèmia, i té a Mallorca com a escenari. I, bueno, en aquesta història pues, coneixem en Martín, que ve de vacances des de Madrid fins a Mallorca, i en Martina, que és mallorquina, i viuen el seu primer amor, que és el seu primer amor, a més, d'estiu. És el primer amor i ho viuen a l'estiu, que és, com tots sabeu, un moment de l'any molt especial per tots, i especialment per aquest tipus d'històries, podem dir.
Hi té res d'autobiogràfic?
Bueno, jo crec que sempre qualsevol llibre, en major o menor mesura, jo crec que té una dosi d'autobiografia o de biografia. En aquest cas, jo crec que més bé ha estat, aquest llibre neix principalment per una necessitat de tancar una ferida, que és la ferida de la meva adolescència, que, bueno, jo vaig tenir una adolescència complicada per la meva malaltia, l'epilèpsia, i, bueno, aquí d'alguna manera jo crec que he volgut reconciliar-me amb aquesta part del meu passat.
Bé, moltes gràcies per explicar-ho. En quins moments t'hi veus identificat? Imagina'm en Martín, és així?
Sí, jo crec que, de fet, si xerrem dels personatges, jo crec que hi ha un 60% d'en Martina que és meu i un 40% d'en Martín. Tots dos tenen coses meves en quant a caràcter, aficions, etc. I això jo crec que qualsevol que em pugui conèixer un poquet de seguida veurà tant en l'un com l'altre cosetes que tenen a veure amb mi en general.
Exactament. Bueno, en qualsevol cas, se troben a Mallorca, una illa paradisíaca, comencen a viure d'adolescents aquest amor romàntic. Com és aquest amor? És a dir, què descobreixen a Martín i a Martina?
Jo crec que una de les coses més interessants que té la novel·la és que són adolescents en certa manera. Anem acostumats a veure sempre un prototip d'adolescents, a les sèries, a les novel·les, a les pel·lícules. Tota aquesta història d'amor va massa ràpid, tenen aparentment, o sigui de forma aparent o no, tenen també com molta seguretat en si mateixos, i aquí en canvi es poden veure que Martín i Martina, més enllà de que poden ser persones intel·ligents, en certes coses que les interessen, com el cinema o la literatura, són també persones insegures, que estan davant una primera vegada de tot, el primer petó, tot. I això es veu d'una manera molt clara des del principi, de com Martín i Martina afronten aquesta inseguretat, i jo crec que es fa sempre des del primer moment personatges.
Per tant, Martín i Martina descobreixen què és l'amor, però què és l'amor per José María Sánchez?
Pues, jo crec que en el cas de jo crec que es veu molt bé en aquesta novel·la, un poc jo crec com el que jo pensava de l'amor quan tenia aquesta edat. Jo crec que podem veure, i això també trenca, jo crec, amb els relats que podem veure actualment sobre adolescents. Aquí xerram de dos adolescents que en certa manera són molt innocents. Més enllà de que siguin intel·ligents, també són innocents. I això jo crec que es nota per a bé en una història que pot resultar molt fresca i molt divertida, no només per adolescents, jo crec, sinó també per el món més adult, que segurament aquest tipus d'història pues, la pot veure amb uns altres ulls i considerar altres moments de la novel·la que inclús li poden agradar més que un adolescent.
I ara abans, jo torno amb el punt d'abans en què dius que hi ha un moment evidentment, no fem spoilers, simplement tractem aquesta història amb tu, però és que hi ha un moment en què dius que se fan la primera besada. Això com a escriptor, descriure-ho és una gran responsabilitat. És a dir, narrativament, com ho enfoques el fet de descriure una primera besada entre dos adolescents que comencen a descobrir el món de l'amor?
Pues mira, molt interessant que justament xerris d'això, de la primera besada, perquè bueno, és un llibre que està escrit mitjançant, combinant la primera i la tercera persona. Però quan arriben moments molt concrets i molt importants del llibre, com pot ser aquest, d'una manera sobtada, passant d'una tercera persona a una primera persona, i es veu en un pàrraf el que pensa aquesta persona a primera passada, i justament el pàrraf següent veiem el que pensa Anna Martina. I aquest contrast jo crec que és molt, també molt interessant, perquè són personatges molt diferents i com experimenten tot això.
Sí, és interessant com ho experimenten, i és veritat que en els llibres els teus protagonistes tenen 17 i 15 anys, no? És així?
Sí.
Clar,
sí,
com és una història d'amor amb aquest Instagram, WhatsApp, Tinder, és a dir, totes aquestes xarxes i aquestes noves maneres de comunicar-se?
Sí, jo crec que és una bona pregunta, perquè aquest llibre, el meu llibre, sempre són com molt realistes, el primer, el segon i aquest també. Però aquest llibre jo crec que té també una mica, entre cometes, de fantasia, en el sentit de que, per exemple, Anna Martina no té mòbil. Ella, quan acaba la novel·la, no faré un gran spoiler, però quan acaba, li regana el seu mòbil perquè ja ha complit els 16 anys. Però no té mòbil al llarg de tota la novel·la. I, d'alguna manera, la tecnologia no té un paper, diguem, massa important al llarg de la novel·la. Hi ha trucades, hi ha alguna que altra també videollamada també d'aquestes, però en realitat és un paper, podem dir que el paper de la tecnologia és més bé secundari.
És molt curiós tot això, perquè ment també, Jordi, si te'n recordes, que l'altre dia en directe varen fer una reflexió i exposaven que abans els relats romàntics es basaven en històries d'amor que eren molt complicades, sí, o impossibles, és a dir, que finalment, però que finalment sortien bé, i però que això no obstant, ara ha canviat, és a dir, que ara se presenten històries, José María, on l'amor és fràgil, és fugaç o directament és fallit, i on es conflicte no és tant arribar a estar junts, sinó més com gestionar la por, la solitud, o també un tema que és molt important, és la incapacitat del compromís. Com ho veus en això? Sí. Creus que és així?
Sí, totalment. Jo crec que, de fet, ara que xerraven de la tecnologia, jo crec que la tecnologia també fa que aquestes relacions que quan s'han de viure bé i d'una manera profunda, pues, amb la tecnologia tot va molt més ràpid. I aquest llibre trenca també en això, i podem veure, tampoc és un gran spoiler, de que Martín i Martina no tenen aquest primer petó el segon o el tercer o el quart dia de que es coneixen. Tot lleva un temps, tot porta un temps, i això jo crec que és molt interessant, com la història va madurant poquet a poquet i com van succeint tota una sèrie de coses, però això no vol dir el que vull dir és que trenca d'alguna manera i té un toc clàssic que jo crec que no té a veure tant amb els temps que vivim ara, on tot va massa accelerat.
Clar, José María, tens una trentena d'anys, i ja m'agradaria molt saber, perquè jo també compartim edat, bé, generació gairebé de ben segur, jo som una mica més jove, bé, jo en tinc 28, però sí que és vera que jo en aquestes alçades, quan duim gairebé 3 dècades de vida, no sé com veus l'amor entre el teu cercle d'amistats, és a dir, com veus quan mos enfrontam a l'amor en aquestes edats?
Pues jo crec que ja hi ha una diferència, només xerram, clar, Martina i Martina tenen de 7, 16 anys, 15, i jo crec que ja hi ha una diferència, jo no sé si això passava d'una manera tan pronunciada fa, no sé, 30 o 40 anys, però ara jo crec que hi ha una diferència molt clara, no sé si tu també penses això, de que els que tenim ara 30 o al voltant de 30 tenim una visió, jo crec, molt diferent de la que poden tenir aquests adolescents, que a més són adolescents no dels que estem acostumats, sinó adolescents més com Martina i Martina, que tenen aquesta part d'innocència, i que jo crec que això es nota molt en la societat d'avui en dia, que com que ja som massa joves encara i tenim una visió de l'amor, jo crec que a vegades, no sé si massa pessimista o massa, no sé, o massa exigent, a lo millor seria la paraula.
Aquí anava, jo me fa la sensació que és un denominador comú, i és que moltes vegades, José María, no mos basta res.
Sí, exactament, jo crec que és això. Jo crec que és això, no estem acostumats, jo no sé si també té a veure amb aquesta societat també en la que vivim, en què tot ha de ser de seguida molt ràpid, i si no arriba de seguida i ràpid i bé, ja estem de seguida frustrats. Jo crec que té a veure un poquet amb això, perquè jo crec que l'amor també el paper del temps, el paper d'anar madurant un poquet i anar coneixent, que es puguin conèixer les persones, jo crec que això també ara no estan tan acostumats als temps que hi havia ara. Jo crec que això té la part positiva, però també té la part negativa, que és la que estan comentant.
Creus que aquest tipus d'històries, de comèdies romàntiques, són les que han idealitzat aquest amor real?
Hombre, jo crec que tenen una part de sí, sí. També hem de diferenciar també que hi ha comèdies romàntiques i comèdies romàntiques. Hi ha algunes comèdies romàntiques que són infumables i que donen una visió de l'amor totalment distorsionada i fins i tot no només distorsionada, sinó també fins i tot masclista o que no és, o tòxica directament, però hi ha altres que jo crec que sí donen una visió realista i fins i tot esperançadora de lo que pot ser l'amor. Jo crec que hi ha de tot, com en totes parts.
I de José María Sánchez, avui xerram de comèdies romàntiques, ell és l'autor de sí. Martín i Martina. José María, te sembla si continuem en l'entrevista, però també fem un petit repàs per algunes comèdies romàntiques?
Vale, perfecte.
Perquè xerram precisament d'això, de s'idealització de les relacions sentimentals, i clar, per seguir portant en aquesta idealització, ell, en Jordi, mos ha preparat un petit recopilatori de pel·lícules d'aquest gènere, que també sabem, José María, que ets un cinèfil de categoria, m'equivoc?
Sí. Sí, sí, totalment.
I de va, Jordi, primera, mem.
Exacte, avui duc un grapat de comèdies romàntiques imprescindibles. I direu, imprescindibles per qui? I de per jo. Així que van a aquest criteri. Però bé, intentaré sí que sortir-me de les típiques comèdies romàntiques actuals com El diari de Noah, Love Actually, mm-hmm. Pretty Woman, que ja les coneixen tots. I així xerrarem d'algunes que no són tan vistes, però segur que vos agradaran, i si sou fans d'aquest tipus de pel·lis, segur que vos agraden. Primer de tot, Xavi, tu ets de comèdies romàntiques?
No especialment. És a dir, n'hi ha alguna que me poden agradar, però no sent devoció.
I bé, José María, entenc que sí que ets de comèdies romàntiques, no?
Sí, sí, diguem que no és el meu gènere predilecte, però sí m'agrada, m'agrada molt.
I com és que te llances a escriure una comèdia romàntica?
Bueno, en primer lloc, jo crec que té a veure, venia de dues novel·les molt més dramàtiques i m'agradava molt la idea de passar a divertir-me un poquet i fer una comèdia. I llavors també, el que he comentat a l'inici, de tancar també un poquet aquesta ferida que tenia de la meva adolescència i passar d'una adolescència com va ser la meva, en gran part, marcada per més pel drama, per així dir-ho, i passar una altra història per molt més distinta, d'un to molt més distinta.
Hi ha ferides que no se tanquen mai, però jo t'he de fer la pregunta, i és que si l'has el manco aconseguit tancar una mica.
Sí, 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 totalment. A més, jo sóc intens en una persona que no dona massa importància ja al passat, encara que a vegades a tothom ens consta, que, i sobretot ara, que ens costa molt estar aferrats al present i mirant, jo crec, massa tant el passat com el futur. I jo crec que sí, 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 ha estat bé, m'ha vingut bé per anar a tancar o tancar-la directament.
Que bé, molt que bé sentir-ho.
Bé, idò, sí. Per començar amb aquestes pel·lícules, començarem amb una trilogia. He dit que no serien, que algunes no tan vistes, però aquesta sí que és molt popular, però bé, m'he presentat llegant-s'hi, i la vull comentar per aquell que no l'hagi vist, i xerrant de la trilogia Before. La trilogia Before, que està composta per Before Sunrise, Before Sunset i Before Midnight, segueix Jesse i Celine, dues persones que se coneixen per casualitat a Viena i decideixen passar junts una nit caminant i xerrant. Mm-hmm. A partir d'aquesta trobada, aparentment insignificant, la història els acompanya al llarg dels anys, mostrant com canvia l'amor, canvia el desig i canvien les expectatives a mesura que s'estan fent grans. L'has vista tu, José María? O les has vistes?
No, jo crec que puc assegurar que junt a la trilogia del Padrino és la meva trilogia favorita de tot el cinema, tota la història del cinema.
O sigui,
Així que jo crec que ja us podeu fer una idea de lo que m'agrada aquestes tres pel·lícules.
O sigui que he encertat completament, no?
Completament, sí.
És que han fet... Tenim tot un equip aquí, a Xiu-Xiu, que fa periodisme d'investigació, i sempre que hem d'entrevistar qualcú investigam a fons els gustos de cada un. Però bona, molt bé.
Molt bé. Bé, són aquestes tres pel·lícules que no xerren tant de grans gests romàntics espectaculars, sinó de converses, silencis i decisions petites, però molt profundes, que no és això un poc l'amor, no? Mm-hmm. Seria un poc això.
Totalment, sí, sí.
I aquesta trilogia és una història sobre el que imaginam que serà l'amor, el que acaba sent i com convivim amb tots aquests pensaments que han deixat pel camí.
És a dir, són les tres etapes. Cada pel·lícula representa una etapa.
Sí. Sí, a més, és molt interessant perquè cada pel·lícula se troba 9 anys de diferència. La primera se va estrenar el 1995, la segona el 2004 i la tercera el 2013, i han passat tant 9 anys de la ficció com a la realitat de l'estrena. I així el que fan és explorar aquestes diferents etapes d'una relació. Per exemple, jo, amb 23 anys, vaig connectar molt amb aquesta primera etapa, no? Però, a lo millor, les altres dues jo no vaig connectar tant, perquè jo m'agafo una època que no estic en aquell moment. Per exemple, José María, pot ser tu, aquesta pel·lícula del 2004, on ja tenen més anys, t'enganxa més, no?
Sí, jo, de fet, això ho vaig dir a la darrera presentació a Palma, el dissabte passat. La meva intenció amb aquesta novel·la, Martín y Martina, és, de fet, fer exactament el mateix que va fer el Linklater i cada 10 anys fer una trilogia amb aquests personatges. És la meva intenció amb aquesta història.
Que bo, això seria fantàstic, eh?
Sí, sí, sí.
Que bé, que bé. És a dir, evidentment, si tornes a... d'aquí 10 anys, Déu vulgui que no hagin canviat gaire les coses, i efectivament ho fas, per l'amor de Déu, telefona-mos, i si no, estic convençut que ho veurem a qualque banda i te'l telefonarem nosaltres perquè venguis ara 5 persona a fer una entrevista.
Sí, sí, segur que sí.
Que bé, que bé. Molt bé, i de Before Sunrise, Before Sunset i Before Midnight. M'ha encantat el concepte, les apunt. Molt bé, més pel·lícules?
Més pel·lícules, i la següent és d'un director que me consta que a José María li agrada, que és d'en Woody Allen, i és La rosa porpra del Caire.
Molt bé, el senyor Allen. Amem, ets devot de Woody Allen, José María Sánchez?
Sí, sí, de fet, la dedicatòria de Martín y Martina literalment diu: "Para François Truffaut, Eric Rohmer i Woody Allen, sin sus películas, no sé si esta novela existiria."
Que bo.
El qual, així...
Que bé, i de moment, anant bé, la selecció que ha fet en Jordi és encertada.
Sí, 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 molt bon.
Totalment, va.
Idò, ambientada durant la Gran Depressió, La rosa porpra del Caire conta la història d'Anna Cecília, una dona que viu una vida gris, difícil, i que troba refugi anant cada dia en el cine. Tot canvia quan un dels personatges de la pel·lícula que està mirant surt literalment de la pantalla per conèixer-la. A partir d'aquí, la pel·lícula juga amb aquesta frontera entre ficció i realitat i xerra del desig d'escapar de l'amor idealitzat i del xoc entre el romanticisme del cine i el romanticisme de la vida real. I, precisament, no és això tots els temes que estem tractant avui. Mm-hmm. És a dir, no hem desitjat tots aquell amor de pel·lícula que en aquest cas literalment surt de la pantalla, no? És això, se torna literal.
Exactament. Tu desitjaries o t'hagués agradat tenir un amor o el mateix amor que viuen a la teva novel·la amb Martina Martina?
Jo crec que en part aquesta novel·la neix precisament per això. Jo crec que quan no vaig poder viure una història, no te dic tan maca com aquesta, però sí que s'apropés d'alguna manera a aquest tipus d'història, pues jo crec que per això he escrit aquest llibre, per una necessitat de curar aquesta ferida, i jo crec que sí. I per cert, vull afegir que aquesta pel·lícula d'en Woody Allen... que ningú pot esperar que sigui una gran comèdia. És a dir, és una pel·lícula romàntica, però comèdia... Uf,
poca.
És dura, la pel·lícula.
José María, ara te faré un exercici i de qualque manera mos donaràs una exclusiva, xiu-xiu, evidentment, si vols, però imagina que passen 10 anys, d'acord? Aleshores te poses davant l'escriptori i decideixes, efectivament, donar-li continuïtat a en Martina Martina. Creus que serà tot tan ideal com el primer amor? Continuaran junts? Tal vegada les coses se troncaran una mica?
Hombre, jo crec que en el cas de clar, és el que hem xerrat abans, a més, de passar dels 15 als quasi 30 anys, jo crec que hi ha una visió de l'amor molt diferent. Hi ha tots dos personatges i tothom que ha passat per aquesta etapa ja sabem un poquet més, entre cometes, de què va sa vida i totes les dificultats que hi ha, també a l'amor. I jo crec que, evidentment, seria molt difícil, pot ser, però seria molt difícil que hi hagués una visió, diguem, tan idealitzada i que mostram de l'amor aquí com passa Martín y Martina. Jo crec que no. Però ja veurem, ja veurem.
Ja veurem, exactament.
Però de moment estàs agafant anotacions, estàs agafant experiències que te passen ara, no? Perquè realment ho escriuràs d'aquí 10 anys, però és el moment actual de la teva vida. Estàs ja amb idees, ho estàs apuntant?
Sí, bueno, com és un projecte molt a llarg plaç, tinc algunes notetes ja, però molt poques realment. I clar, realment tinc moltes més notes d'aquestes novel·les que vindran després de Martina i Martina en un curt plaç en els propers anys. Però sí, sí que tinc ja algunes notes i més que res jo el que tinc no clar, però quasi clar, és que jo crec que no seria a Mallorca. Ja veurem. A lo millor Ui. També està a Mallorca, però jo crec que estaria bé canviar d'escenari.
Tal vegada una història de migració darrere aquesta relació. No ho sabem. Bueno, en qualsevol cas, tampoc...
No ho sabem.
Posaran llum, és a dir, podem especular. Però, bueno, m'agrada molt. Jo tinc una pregunta que fa bastanta estona que te la volia fer, i és que creus que el primer amor mai no s'oblida?
Jo crec que si és un amor que s'apropa mínimament a allò que és Martina i Martina, jo crec que no s'oblida mai. I a més, saps també una cosa que vaig escoltar fa poc en una entrevista a la ràdio, que deien de que quan tu ets un nin o un adolescent, clar, moltes de les coses que experimentes ho experimentes per primera vegada. I quan tu experimentes per primera vegada certs tipus de coses, doncs jo crec que el que fa és que aquest record en el cervell es guardi d'una manera molt més fàcil. I tu pots complir anys, pots arribar als 80 i encara te'n recordes d'això. I és per una qüestió purament fisiològica de que el cervell, com això, diguem que ho reté molt millor quan tu tens 10 o 15 anys que no quan tens 30 o 40, que ja tot el dia són més o menys iguals.
Genial.
Bé, tinc una darrera recomanació per si qualcú li interessa, i és que quasi per obligació havia de tancar amb sa que és, totalment personal això, però sa millor comèdia romàntica que s'ha fet mai en sa història, i m'ho anàvem fora. Any 1931, pel·lícula muda, i no podia ser altra que Llums de la ciutat, de Charles Chaplin. A Llums de la ciutat, el personatge d'en Charlotte s'enamora d'una jove florista, cega i pobra, i fa tot el possible per ajudar-la, fins i tot sacrificant el seu propi benestar. La pel·lícula combina humor i tendresa per explicar una història d'amor basada en la generositat, la il·lusió i el desig de fer feliç a l'altra persona. Més enllà de la comèdia, és una reflexió sobre aquest amor desinteressat i de les diferències socials i la dignitat enmig de la pobresa.
Clar, cine mut, pel·lícula del 31, blanc i negre, sona un poc desfassat, a priori, Jordi.
Sí, sona un poc desfassat, però sí que té una cosa, Chaplin, com a cineasta, són els temes universals que tracta a les seves pel·lícules, en aquest cas, desigualtats socials, l'amor, l'empatia, són temes actuals i universals. I, a més, qui no vol passar una bona estona amb aquest humor d'en Chaplin, que se pega castanyes, que va córrer persecucions... És divertit sempre. I al final veureu que, encara que sigui cinemut i sigui antic, és vera que explica, segueix sent una cosa molt actual i molt humana.
Aquesta l'havies vist, José María?
Sí. M'agrada molt en Chaplin, també. No al nivell d'en Woody o d'altres directors, però també és un director que m'agrada molt i és una pel·lícula també super recomanable.
Sobretot perquè és la darrera pel·lícula muda d'en Chaplin, i és molt interessant perquè és ja la perfecció absoluta de gènere, no? És probablement la millor pel·lícula muda que s'ha fet mai. No ho sé.
Sí, si no és la millor, una de les millors, jo crec. Sí. D'en Chaplin, segur.
Idò, José María Sánchez, ha estat un plaer. Vull tenir-te aquí. Hem conversat sobre l'amor a 30 anys, sobre les comèdies romàntiques, sobre Martina, Martina, sobre una ferida teva que has aconseguit gairebé tancar, sobre futures edicions de... Bé, edicions no, nous llibres, sobre una potencial trilogia de Martí i Martina. M'ha encantat tenir-te.
Pues moltes gràcies a vosaltres per l'invitació. Ha estat un plaer aquesta conversa.
Els oients que els hagi entrat de gust, vengut de gust, llegir Martí i Martina, on el poden aconseguir, el llibre?
Pues ja es troba en totes les llibreries. Per exemple, l'altre dia ho vaig presentar a Insula Literària, que és una llibreria que està a Palma. A Món de Llibres, en Manacor, també està. I, bueno, en general, en gran part de les llibreries de les illes ja es troba. També... tipo Amazon, El Corte Inglés, també es troba en aquestes... també es troba aquí, Martín i Martina.
Molt bé, José María Sánchez, moltíssimes gràcies i res, molta sort a la vida i també en l'amor, evidentment.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu. Una abraçada.
Tres ràdios, diversitat.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n va dir les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I de sí, són les 9:33 minuts, continuem en directe a Xiu Xiu, aquí a IB3 Ràdio. Moltes gràcies a els que mos seguiu, som en el Canal 2. I com bé sabeu, en aquest programa mos agrada molt el tema de tirar les cartes, les pitonisses, els horòscops, no és així, Jordi?
No sé si han quedat els dos en els que menys mos agrada, però...
És que precisament és Ninés, que és una enamorada.
És Ninés i na Maria Antònia, quan Antònia... aquí cada dia era una... Entenc que era una aficionada en això.
Tira les cartes. Jo moltes tirades més d'una vegada. I, bueno, no m'agraden gaire resultats, però, bueno, és el destí que hem de fer. Però bé, vedeu bé les hores, perquè ara en Jordi vos ha de contar una història.
Després de 9 generacions de pitonises, la gran Solange ha decidit fer una passa al costat i deixar tot el seu llegat a una nova generació. qui continuarà la nissaga? El fill cirurgià, tan racional com incrèdul? La filla hippie, perduda dins l'energia de l'univers? La filla devota, encatsetada dins una falsa moral? O el fill poeta, fràgil i indefens davant un món que no l'entén? Les respostes s'amaguen en els designis de la lluna i en la clàusula 5 del testament, que no parlen tant d'allò que hem d'heretar, sinó de l'orgull de poder ser qui som.
I si voleu saber com acaba aquesta història, haureu d'anar a veure El món i la bolla, l'obra de teatre de l'Escola de Teatre Escènic i Trenc Espectacle. I avui tenim en el dramaturg de sobre, Miquel Oliver, bon vespre.
Bon vespre, com estem?
Com anem? Hem intentat fer un poc d'actors, no sé si mos donau aprovat.
Molt bé, ho heu fet, molt bé.
Molt bé, més o manco anat, ha
just
sortit.
Just quan s'apeia d'en nas, però no, està beníssim. En qualsevol cas, la trama ja donava de si. Miquel, men, parlam de tot és misteri d'una comèdia i coral, no és així?
Sí, és una obra que l'hem escrita especialment per l'Escola de Teatre i per Trenc Espectacle i sumam un total de 15 actors. Per tant, és una obra coral, no hi ha protagonistes, sinó tothom té el seu paper, que, com diu el títol, és el món i la bolla, és a dir, dins tot el món, dins tota la bolla, sempre hi ha lloc per tothom.
D'on és aquesta idea de posar en mans d'una herència i d'una pitonissa el destí d'aquesta família tan peculiar?
Bé, la idea va néixer de que havien de crear una obra amb molts estereotips i varen pensar que hi hagués una mare que té 4 fills totalment diferents i que ha arribat el moment de jubilar-se i s'ha de triar quin fill és el més apropiat per continuar, en aquest cas, una nissaga de 9 generacions de pitonisses.
Per què el món i la bolla? Fa referència a aquesta bombolla mística on viu la Solange o on la realitat que se'ls tira a sobre dels fills?
Bé, el món i la bolla és una expressió nostra, és una expressió mallorquina que significa, és a dir, tot quisqui. I com que és una obra que participa tanta gent, és el món i també un poc la bolla, aquest objecte tan místic que les pitonisses hi veuen el futur, i en aquest cas els espectadors, amb els seus propis ulls, poden veure qui és el futur de la mateixa pitonissa.
Exactament. Estava en conversa ara amb el dramaturg Miquel Oliver, que ha donat vida en aquesta obra, que és El món i la bolla. Recordem que si qualcú ja per entrar en Olivetes li ha vengut de gust veure-la, se farà, s'estrena dia 6 de febrer, que és divendres, i llavors també se farà dia 7 i 8. Serà en el Teatre Escènic de Campos. També ho recordarem en el final de l'entrevista. Però, bueno, men, Miquel, recapitulant, tenim un cirurgià. Tenim una hippie, sí. Una devota, un poeta. Quin d'ells està més divertit? Els més malaltís, també poden dir, d'escriure.
Bé, a part d'això, que són els 4 fills, també tenim els consortes. Mm-hmm. És a dir, cada fill arriba amb un estant que això passa a la realitat. A vegades els fills són amics, els que fiquen un poc de zissanya són els estants. Mm-hmm. O la dona d'un, o l'amic de l'altre. Per tant, la cosa va per aquí. És a dir, la devota viu un convent de monges i ve amb la mare superior a veure men què passa, men quin és el llegat que poden repinyar un poc. La hippie ve amb un pagès, el cirurgià ve amb la dona que està més operada que no sé què, i cadascú ve amb aquest antagonista. És a dir, no ja només que tingui 4 fills de Madame Solange, és que té 4 estants, que és com si fossin 8 fills. Mm-hmm. I després també hi ha un notari, perquè quan xerran d'herències hi ha d'haver un notari, i també hem ficat un poc tota la temàtica ocupa, que quan hi ha una casa buida, i també els ocupes també volen rascar un poc. Per tant, també hi ha tota aquesta part.
No, sens dubte, és a dir, això que està explicant, el tema dels fills, però també s'extern, l'antagonista, que de qualque manera puny, per veure si repinya qualque cosa. Ho has explicat molt bé, el notari, després el tema dels ocupes. És a dir, no deixen de ser un històric, que de qualque manera, evidentment, duit a lo còmic, però que no deixa de tenir tampoc un punt de crítica social, imagino.
Exacte. Tocant temes d'absoluta actualitat, fins i tot surt la famosa flotilla, també té un espai, amb tots els seus pros i amb tots els seus contres. I tot això està dirigit per la Madalena Esbert, que és la directora de l'Escola de Teatre Escènic. I en teoria, és a dir, ho has dit molt bé, i així 7 i 8 de febrer estrenam, i ja estan parlant per una pròrroga, una possible pròrroga, que seria la setmana del 21, el cap de setmana del 21-22, perquè tenim aquesta setmana de Carnaval al mig, però després ens hi tornem a posar i tornarem a obrir la consulta de Madame Solange del 21 i 22 de febrer.
Això ja està tancat, ja se pot anunciar.
Sí, sí, ho podem anunciar. Encara les entrades no estan a la venda. Estem esperant que s'acabin de vendre unes 20 entrades que ens queden per aquesta estrena. Però sí, al llarg de la setmana s'obriran la web en esteatrescenic.com, on podem tornar a comprar les entrades.
I és vera que xerrau que volíeu fer una obra molt estereotípica, no? Clar, que hi ha més... Quin estereotip més... Un estereotip més clar que una família irrompuda per una herència, no?
Sí. És a dir, aquest projecte... Nosaltres, com a trencaespectacle, enguany complim 11 anys. Però sí que l'escola de teatre té 2 anys de vida. I sí que la Madalena, en el grup infantil, ha fet molts espectacles, però el grup d'adults mai s'havien atrevit a fer una obra sencera. Que va passar que la Madalena me va proposar aquest projecte de que els seus alumnes poguessin col·laborar amb els actors que ja duen 10 anys fent comèdies en trencaespectacle. I per tant, com a feina de teatre, com a feina d'aquesta escola, era una creació de personatges. Per tant, aquests personatges havien havien d'estar molt ben estereotipats. Per això tenim tot aquest embull de personatges.
Sí, això t'anava a dir, perquè no deu haver estat gens fàcil, com a dramaturg, posar a vida, donar vida a 15 personatges que seran actors amateurs, de més a més, amb una, com ho dèiem abans, és una obra de l'Escola Teatre Escènic i d'Estrencaespectacle, és a dir, feis un equip mascladís, és a dir, tot és un reguitzell d'elements que ho fan complicat, però que veig que finalment ha sortit i ha sortit prou bé.
Sí, és a dir, aquesta obra va néixer molt diferent de lo que és ara. Havia nascut com escenes sueltes de persones amb problemàtiques diferents que anaven a visitar pitonisses. Pitonisses, no en tenim una, en tenim tres de pitonisses, perquè tenim de Solange i tenim les dues ajudants. Una és n'Esmeralda, que és una catalana del barri de Raval, que li agrada molt fer infusions amb Palo Santo i tot això. I després tenim la Morgana, que és mig francesa, que és més de fer exorcismes i més mística i més així. Per tant, això havia de néixer com a escenes de personatges que tenien una problemàtica, però jo, quan ho vaig tenir tot escrit, va dir no. Aquí hem de fer un drama familiar, hem de crear un morbo, que moltes famílies se vegin... No dir representades, però aquesta cosa d'herències sempre és un tema que punya un poc. I clar, vaig transformar tots aquests personatges en fills, en sos consortes, en sos ocupes, en tot.
És una...
I per això, després van fer el títol El món... i la boia, perquè aquí hi cabia tothom.
Però tu, Miquel, com a dramaturg, com a autor, tu com ets? És a dir, realment tu creus en els designis de la lluna o és tal vegada un punt més escèptic com el fill de cirurgià?
Jo crec que sempre s'ha de creure en qualque coseta. Crec que s'ha de creure en qualque coseta. Diuen que la lluna té atreu i, per exemple, els mariners creuen molt en la lluna si hi ha bona mà o si hi ha mare alta, això. Jo crec que la lluna és un fenomen astrològic que també se li ha de tenir qualque respecte perquè és part de l'univers. No?
És a dir, que no entenem que no vas a que te tirin les cartes. És a dir, no és el teu, però bueno.
No hi he anat mai.
I d'aquí xiu-xiu t'han de dir, Miquel, que de tant en tant molt les tiren i ja te convidaran si te ve de gust.
Clar.
Jo el terapi me van sortir que havia de relaxar-me un poc i que havia d'obrir-me en els misteris de l'amor. És a dir, per tant, pot sortir qualsevol cosa.
Jo sempre dic que quan vas a un puesto d'aquests, sempre te solen dir el mateix i sempre te solen endevinar, perquè els humans solen tenir els mateixos problemes. Jo salto a dir per Madrid, a la plaça del Sol, a la Porta del Sol, una d'aquestes senyores que t'ofereixen romaní me va agafar sa mà i també me va dir un poc el que volia sentir. Per tant, els humans sempre cercam aquestes tres coses que ja ho diu una cançó. Salut, dinero i amor.
Totalment, totalment.
I cercam això.
És vera.
És vera que una comèdia tan coral on tothom té qualque cosa a amagar, és difícil encaixar totes les peces perquè cap secret ni res s'aixafi amb l'altre.
És difícil. Jo ara mateix som en el teatre, dins un camerino, perquè està la directora en els 15 actors, que ja avui hem començat en els ensais generals, ja demà ja ve el tècnic, i sí, és com un puzzle, és com un trencaclosques, perquè ja us he dit, en aquesta obra no hi ha protagonistes, tothom té les mateixes escenes, i clar, és molt difícil crear una obra sense que... Bé, òbviament, Na Solange és un punt de referència. Però també no l'han volgut fer com a una actriu principal, sinó que cadascú tingui el seu paper, perquè torno a insistir, el títol és El món i la boia, perquè dins d'aquest món tot tenim la nostra manera de visualitzar les coses i de mirar la boia.
Totalment d'acord, Miquel. Idò, si t'assembla, veurem el tràiler que t'heu fet públic, però veurem si acaba d'engrescar qualcú per anar a veure-vos dia 6, 7 i 8 i després també dia 21. Exactament, i vídeo 2 de febrer.
Som fem en el Teatre Escènic de Campos.
Exactament. Ara sentirem el tràiler.
Fa 9 generacions que la lluna brilla com una bolla de vidre.
Fa 9 generacions que la nissaga Solange preveu el futur, lletgeix el present i cura el passat.
Fa 9 generacions que l'herència es transmet de sang a sang. Però ara, qui serà l'hereu Solange? Qui serà el fill de la lluna?
Ah, aquesta pregunta oberta. I ara qui serà l'hereu Solange? Qui serà el fill de la lluna? Molt bé, idò, Miquel Oliver, moltíssimes gràcies per atendre-nos per aquesta entrevista que s'ha allargat bastant. Recordem, l'obra El món i la boia els dies 6, 7 i 8 de febrer al Teatre Escènic de Campos. Hi haurà una pròrroga, encara que no s'ha anunciat, que serà els dies 21 i 22 de febrer, i podeu obtenir les entrades al web escènic.com. M'equivoc?
Molt bé. I de Miquel, perfecte.
I home, em preso punt. Moltíssimes gràcies i molt amable.
Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon vespre.
Bon vespre i bona setmana. Gràcies.
Surt el sol de les ciutats on haguéssim pogut viure i una llum plena de pau va inundant totes les cuines. Jo faig pinta de tranquil i tu sembles tan tranquil·la i ens crido treu-te la disfressa i revela qui ets. No em crec que sigueu la vida que ens estem perdent. Tot ha anat segons el pla. Quin exemple d'harmonia. Això és creure en el que un vol. Invertir amb saviesa els dies. Si prens nota, crec que en surt un bon llibre.
Tres ràdios participació.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Ai, és festejar.
I d'ací recte final d'aquest programa de dilluns, ja sabeu que xiu-xiu a vegades mos agrada obrir el nostre...
conxiutori.
I avui hem parlat sobre comèdies romàntiques, sobre l'amor, sobre les primeres besades, etc. I hem rebut consultes relacionades amb tot aquest tema, dels quals hem xerrat avui. Recordeu, si voleu telefonar i entrar en directe, 971 13 99 02. Aquí canvia perquè estem a l'estudi 2. 971 13 99 02. Per tant, Jordi, què dius la primera consulta?
I va dir-ho. L'estiu passat vaig anar un mes de vacances a les Illes Canàries. Allà vaig conèixer una lota increïble amb la qual vam passar unes molt bones setmanes junts. Va ser ideal. Converses fins tard, dies de platja i aquella sensació de que el temps s'aturava quan estàvem junts. Però com passa sovint en les històries d'estiu, sabem que tot tenia una data de caducitat. El darrer dia van quedar que seria millor no donar-nos els contactes i deixar-ho com un record bonic d'aquells dies. Amb el temps, però, me'n vaig empenedir. L'he cercada per xarxes i l'he trobada. Però no sé si vull remoure el passat o deixar que continuï sent només aquell estiu perfecte que vam viure. Què hauria de fer?
Jo ho tinc claríssim. Ja tenc clar que, estimat oients, si ara m'ho estan sentint i escoltant tot, i siguis Canal 2 d'IB3 Ràdio, per la moda de Déu, endavant en ses atxes.
A dir,
sí, sí. Home, te'n vas empenedir, la vas cercar, la vas trobar i molt amablement li pot dir, escolta, que m'agradaria veure-te i fer un cafè. No ho veus bé, Jordi? És que sap què passa avui, que la gran consellera aquí és Ninés.
Sí.
I tal vegada avui coixetjam una mica, però bona. Sí.
No ho sé, sona molt romàntic, lo de la cercada, però realment has anat a Facebook i has posat el seu nom i tampoc està molt complicat. No ho sé, sí, segurament li hauria de llançar-se, no?, aquesta persona.
Pensa, Jordi, que ara darrere les zones tal vegada hi ha una persona que està esperant aquest moment per veure mai com actuar. Per tant, confluïm en el fet que aquesta persona s'hauria de tirar a la piscina, tot i que no hagi gaire aigua.
S'hauria de tirar a la piscina com a qualsevol comèdia romàntica que comença així, ha de viure la seva i intentar-ho, no?
Sí, però també és veritat que van arribar a un pacte i és que havien de deixar-ho tot com un record guapo. Un record bonic, com diu.
Ja estàs rompent aquí un pacte, no?
Sí, però tal vegada paga la pena, no ho sé.
Estimat no estàs sent fidel, com comentava la Maria Antònia.
Estimat amic, fes el que te vengui de gust fer, però aquí te recomanem que endavant en ses atxa. Va. Més conxiutoris.
Tenc un problema que podria sortir perfectament a una comèdia romàntica. Fa mesos que estic coladíssima per la meva millor amiga. Són dues dones adultes i madures, però completament incapaces de dir moltes coses. Ella té les típiques actituds que me confonen. Me diu amor, me fa dibuixos guapos en el cafè i me convida sovint a dormir a casa seva. Ara bé, quan estem juntes, m'aixerra dels seus amors platònics que no tenen res a veure amb jo. Com podria dir-li que m'agrada sense que sembli que hem malinterpretat tots aquests gestos que m'ha anat fent?
Jo és que jo que som una mica bastant directe. Jo som partidari de comunicació sempre, per tant jo no dono gaire joc en aquesta secció. Jo li diria, digue-li, intenteu fer de la millor manera possible, però digue-li.
Home, aquí aquesta persona, clar, es dubte que té que se la juga perquè si no...
Clar.
Si la cosa no funciona, ja no és que t'hagi dit que no, sinó que tots aquests gestos petitons que li feia a la seva millor amiga els ha malinterpretat i sap que els ha malinterpretat. No, si no té aquesta il·lusió sempre de potser sí, potser no. Però és vera que se pot acabar, no, aquesta il·lusió.
Per tant, Jordi Suárez, què proposes?
No, és vera que, man, és vera que lo seu és sempre la comunicació.
Ara, jo entenc que tu li estàs de cop que manera recomanant en aquesta oient que continuï com està.
Clar,
És que passa aquí. No és fàcil, sí, perquè si m'ho has escrit és perquè necessita consell.
Sí, vaya consellers ha triat, no?
T'he dit, ja falta Nines, i la Maria Antònia també era molt bona donant consell.
Sí, no ho sé, és, a lo millor, no ho sé, ha de veure què li compensa, no?
No ho sap, o sigui, Jordi, no m'ho ha escrit perquè no ho sap que li
no
compensa.
No ho sap que li compensa, no ho sé, jo tampoc ho sé que li compensa, Xavi.
O sigui, avui és un mal dia per enviar a demanar
avui
consells.
Avui és un mal dia.
Però bé, jo el que t'he pogut dir genuïnament és que facis el que te surti d'escor sí. I que quan te comuniquis el millor que puguis, que per qualque cosa també sou amigues, i res, és a dir, endavant en tot. I el mateix que li he dit abans a la persona que m'ho ha enviat des de consultori, que endavant i que cerquin l'amor i la manera de poder comunicar a aquella persona que els agrada tot allò que senten, però bueno...
Vinga.
Sort, ens la tasca. Va, més conxiutoris.
Hola, conxiutori. L'altre dia vaig quedar amb qualcú per primera vegada per fer un cafè. No vam tenir tema de conversació durant una estona llarga i vam passar molts moments silenciosos sense saber molt bé què dir. Sé que això sol ser mala senyal, però amb aquella persona vaig disfrutar molt d'aquells moments de silenci, com si no tinguessin la necessitat de xerrar per estar a gust. Ara ja fa uns dies que no sé res d'ell. Creus que l'he espantat? O encara tinc qualque oportunitat?
Ui. Això podria, com diuen avui en dia, ser un poc... Bé, és un ghosting, evident, no?
Sí. Clar, ella se va sentir supercòmode, no? Mm-hmm. Ella li va agradar aquest moment de silenci, però potser no tothom estava convençut. Jo, si fos ella, ho intentaria, perquè és vera que amb aquelles persones que podem estar en silenci i estem a gust... Està molt bé, també.
Ja, però és que tal vegada aquesta persona a l'altra no està basada en silenci.
Clar.
No ho sé.
O potser està en silenci perquè precisament no se troba molt bé.
Pot ser, però jo que quan no estàs a gust a qualque banda, te passa el compte. Bé, cada persona és un món, evidentment, però jo quan no estic a gust en silenci, no sé si estic en silenci. No ho sé. No ho sé, cada persona és un món, però bé, com sempre, comunicació, digue-li, escolta, estàs bé a passar res, si no, no passa res, i com dues persones adultes poden decidir deixar-ho anar, deixar-ho fer, i no passa res.
Sí, jo ho intentaria, perquè és molt complicat trobar una persona amb els que et silencis, estàs a gust també i estàs còmode.
Molt bé, còmode. Va, darrere conxiutori.
Un dia, dins un bus de l'EMT, vaig veure una persona... que m'ha creat atenció. Auriculars, mirada perduda, per la finestra, un llibre a la mà... En aquell moment, jo me vaig imaginar tota una pel·lícula. Fins que vaig decidir fer aquell pas valent i anar a dir-li qualque cosa, amb la mala sort de que justament el bus va girar i vaig acabar assegut damunt d'un senyor que no coneixia de res. Per això vos deman, hauria de canviar de línia de bus? O tampoc és per tant?
No passa res, home... No passa res, així. Que se van pagar molt.
Clar.
Bueno, demanes perdó.
I diu, clar, ja no agafa aquest bus perquè me trobaré més el lot aquest una altra vegada i...
I se m'ho irà de vergonya.
Que és fotut.
Se'm pagarà. Bueno, no tan fotut. I lleva-li ferro a la qüestió i en qualsevol cas, coses que passen i ja està. Hem arribat d'aquesta manera en el xiu-xiu número 316. Ja gairebé freguen les 10 del vespre. Avui hem estat amb vosaltres des de les 8 en el canal 2 d'Ivetes Ràdio. Neina, recorda'm, és de vacances. Però bueno, hi serà tota la setmana. Per tant, un servidor i Jordi Suárez hi serem amb vosaltres de dilluns fins a divendres de 8 a 10 del vespre. Ja ho sabeu, demà sí, en el canal 1 d'Ivetes Ràdio, aquest d'esports ja deixaran de fer això del futbol. I en Jordi i jo ens presentarem allà a les 8:04, vos esperarem com un clau. I fins aquí, com dèiem, a xixiu número 316. Jordi, gràcies.
Gràcies.
Com ho has vist? Bé, has estat bé?
Molt bé, molt bé. Sí? A tope aquesta setmana.
I d'endavant, bona nit a tothom i que vagi molt bé.
Corred, insensatos!